novetat sobre...
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De la importància d'estar ben hidratats en parlem sovint, però hi ha alguns sectors de la població que haurien d'estar més hidratats que uns altres. Avui en parlarem.
L'aigua i la vida.
Ja sabem que l'aigua és salut i un element indispensable per a la vida i un nutrient essencial en la nostra alimentació diària. Diuen els que en saben que una persona adulta ha de beure com a mínim un litre i mig d'aigua al dia, encara que les necessitats van en funció de l'edat, el sexe, la condició fisiològica, l'activitat física i la temperatura de l'ambient. Per exemple, si fem exercici, és fonamental beure mig litre d'aigua 2 hores abans i durant l'exercici és recomanable hidratar-se a intervals regulars per reemplaçar tota l'aigua que es perd amb la suor. Si parlem dels infants, és molt important que facin pauses obligatòries durant els entrenaments o els jocs per poder beure la quantitat d'aigua necessària i així hidratar-se. I en el cas de la gent gran, és molt important controlar el consum d'aigua, ja que amb l'edat es produeixen canvis en la funció renal i disminueix en gran mesura la sensació de set. Així que, ja ho sabeu, sí que hi ha situacions i segments d'edat que cal que tinguem més en compte, tot i que l'estar ben hidratats és un consell que val per a tothom.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El president Quim Torra i la consellera Esther Capella s'unien aquesta setmana a la celebració del Hanukkà, una important festa jueva, la festa de les llums. És tradició que els poders públics s'acostin a totes les confessions religioses des de la seva diversitat. I és per això que avui comencem el programa felicitant els jueus i desitjant-los molta llum i molta força. I una altra commemoració que hem tingut aquests dies passats es produïa dilluns de la setmana passada, concretament quan la Fe Bahá'í celebrava el Dia de l'Aliança. També felicitem aquesta petita comunitat, però molt activa a Catalunya, la comunitat fundada per Bahá'u'lláh, la Fe Bahá'í. Avui dedicarem el programa a parlar de la commemoració dels 500 anys de la Reforma Luterana. I ho farem amb conversa amb Antoni Jalong, autor del llibre Luter, buscant la veritat, va canviar la història. Aquest treball ens diu moltes coses sobre qui va ser el gran reformador de l'Europa contemporània pel que fa a les religions, en aquest cas cristianes. I en la segona part comentarem amb Esther Caballero, mestra de ioga i vinculada a l'entitat ioga a la vida quotidiana, el que ha estat la recent presència de Sri Swami Maheshwarananda, el fundador del sistema Yoga in Daily Life, ioga en la vida quotidiana. Aquest mestre de l'Índia, conegut arreu del món, ha estat aquests dies passats a Barcelona amb diferents activitats que també comentarem. Això i una miqueta més amb el diccionari interreligiós fins a les 8. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, les religions al servei de la pau.
Luter, buscant la veritat, va canviar la història. Aquest és el títol d'un llibre editat per Viena Edicions i l'autor del qual és Antoni Jalong, fill de Lleida. Jalong va fer els estudis de dret i de farmàcia a la Universitat de Barcelona. Ha seguit, a més, cursos a les universitats de Grenoble i de Harvard. Ha treballat a l'administració pública i en empreses multinacionals. Antoni Jalong Viladegut és un apassionat de l'art i de la reflexió sobre el fet artístic. A més, dirigeix la col·lecció Jalong Viladegut, especialitzada en gravats. És acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i president dels cercles del MUBA i del Museu Frederic Marès de Barcelona. Parlarem d'un llibre que, d'alguna manera, vol definir el que és la personalitat històrica de Martí Luter, un nom propi de la Reforma Protestant, però també de la història de les religions, especialment les cristianes contemporànies. En parlem tot seguit. Senyor Antoni Jalong, benvingut a Ràdio Estel, al programa Temps de Diàleg. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, primer de tot li preguntaria, quina creu que és la principal aportació de Martí Luter i la Reforma Protestant al nostre món modern?
A veure, la primera aportació probablement de Luter sigui aquesta recerca de la veritat. Ell és un monjo agustinià que viu amb dolor i patiment el seu pas pel monacat i intenta buscar la veritat a través d'una relació directa amb Déu. I aquesta relació directa ell l'estableix a través del coneixement de les Sagrades Escriptures. Per això una de les seves aportacions més notables és la traducció de les Escriptures a la llengua alemanya. Ell fixa la llengua alemanya a través d'aquesta traducció, perquè hi havia diversos dialectes, hi havia l'alt i el baix alemany, i ell fa una mena d'alemany estàndard perquè aquesta traducció de la Bíblia pugui ser entesa. I la fa de manera que el llenguatge sigui l'habitual del que es pot sentir als mercats i a les places de Saxònia. Per tant, aquesta és una de les seves aportacions més importants, i l'altra és l'establiment d'una relació directa entre l'home i Déu, que fa que el situem un nou antropocentrisme, en una època en què el centre de tot és Déu, i després els humanistes posen l'home al centre de l'univers. Luther torna a posar Déu al centre.
Torna a posar Déu al centre, però sense oblidar l'home i la relació directa de l'home amb Déu. Per tant, sí, d'alguna manera va ser revolucionari en la seva època, va ser un transformador, evidentment, es va enfrontar amb l'Església Catòlica del moment, però segurament tot això s'ha d'explicar i conèixer molt bé, perquè d'alguna manera ens arriba el mite que Luther va ser el trencador, i prou, no?
A veure, quan ell comença, quan ell clava les 95 tesis sobre les indulgències a la capella del castell de Wittenberg, que servia de tauló d'anuncis de la universitat de la qual ell era professor de Sagrada Escriptura. Ell explicava, bàsicament, els salms i les cartes de Sant Pau. Ell el que inicia és un procés, o vol iniciar un procés acadèmic de discussió sobre les indulgències. Això és el 31 d'octubre de 1517. Però ràpidament, i amb l'ajut d'altres reformadors, ell avança cap a la ruptura amb Roma. Ell, el 1517, a finals de 1517, encara escriu una carta al papa dient-li que es prosterna davant seu i que el que el papa decideixi estarà ben decidit. Però després la carrera és molt forta, i el 1520 ell escriu tres textos fonamentals de la Reforma que l'allunyen definitivament de Roma.
Bé, podríem seguir dient moltes coses de Martí Luter. De fet, aquest llibre que avui volem presentar, d'Antoni Gelong, no pretén ser una biografia convencional de Luter, sinó un estudi més sobre la seva persona i la seva aportació. Bé, podem dir que Luter era el darrer home de l'edat mitjana o ja una personalitat del Renaixement?
Jo crec que pot ser una personalitat de l'edat moderna, però en cap cas és una personalitat del Renaixement, perquè ell s'enfronta a Erasme de Rotterdam, per exemple, i s'enfronta als humanistes, perquè ell considera que és Déu qui està al centre i no l'home. I en molts aspectes és encara un medieval. En la seva manera d'enfrontar-se amb l'Església Catòlica, la seva manera d'entendre, per exemple, l'economia, és un home encara medieval. En canvi, és un home de l'edat moderna pel que fa a la utilització de noves eines tecnològiques, com és el cas de la impremta, que serà el primer que l'utilitzarà de manera intensiva i amb gran èxit, i ell també fa una revolució teològica que obre el pas a la modernitat, però des de concepcions de lligam amb el poder encara.
Avui ens acompanya a Temps de Diàleg a Ràdio Estel Antoni Gelong, autor del llibre Luter, buscant la veritat, va canviar la història. Quines van ser les implicacions culturals de la Reforma luterana?
Em sembla que la més important és posar la paraula de Déu en la llengua del poble, tenint en compte que l'Església Catòlica només reconeixia la traducció canònica de Sant Jeroni, la Vulgata. Per tant, era una llengua que el poble no coneixia, el llatí ja, i que era una llengua pràcticament culta que utilitzava el clergat i alguns nobles. Per tant, aquesta aproximació al poble, aquest posar la paraula de Déu en mans dels ciutadans, dels pagesos, és la seva aportació més important. Té altres aportacions importants en el camp de la cultura. Per exemple, en el camp de l'art. En el camp de l'art, Luther utilitza els gravats per primera vegada també d'una manera molt intensiva, sobretot la calcografia, i ell salia amb Lucas Cranach, com Hans Holbein o amb Dürer, per fer gravats amb una doble missió: per un costat, que ajudin a presentar la nova doctrina, i per altra, per fomentar el que se'n diu la disputa satírica, per deixar en ridícul l'altra part. L'exemple més clar d'això és una obra molt important, que és, des del punt de vista iconogràfic, que és el Passional Christi, un anticristi, on ell anteposa la puresa evangèlica amb el que ell considera la vida dissoluta del papat a Roma. En el camp de l'ensenyament, ell també té una aportació molt important, perquè ell demana que, evidentment, perquè tinguin accés a les Sagrades Escriptures necessiten dues coses. Una és que estiguin traduïdes i l'altra que la població destinatària sàpiga llegir. Per tant, ell fomenta que hi hagi escoles en totes les contrades on la reforma triomfa, on hi vagin nois i noies, que això és una altra aportació significativa, i que aquestes escoles siguin mantingudes econòmicament pels poders públics. Uh-huh. I després també en el camp de la música hi ha diverses aportacions del mateix Luther.
Sí, de fet, hi ha un capítol del llibre que està dedicat especialment a Luther i l'art, sí, i altres consideracions sobre la persona del que es considera històricament, i que ho és, de fet, el fundador del protestantisme, de totes tot el que són les tradicions evangèliques posteriors. A banda del que vostè ja ha dit, senyor Jalong, quina seria la novetat que considera més interessant de la reforma protestant, potser a nivell religiós, a nivell cristià?
A veure, la novetat més important és, al meu entendre, el sacerdoci universal. És que cadascú és responsable de la seva consciència il·luminada per les Sagrades Escriptures. Això vol dir el trencament amb el magisteri de l'Església i el trencament amb una certa ortodoxia d'acostament a les Escriptures. Aquest sacerdoci universal, que vol dir que cadascú ha de ser testimoni de la fe i que ha d'expandir la fe i que ha de tenir una relació directa amb Jesucrist, més amb el principi de la justificació per la fe, per mi són, des del punt de vista religiós, les aportacions més significatives de Martí Luther a la història del cristianisme.
Després hi ha hagut, evidentment, un treball de diàleg, i aquí podríem dir, com a última qüestió important que li volem formular a Antoni Jalong, que, tenint en compte que també hi ha un treball d'ecumenisme, no?, de diàleg entre cristians, mm-hmm, i també cristians amb altres religions, i que, per exemple, el mateix Papa Francesc es va sumar a les commemoracions oficials dels 500 anys de la Reforma Luterana, sí, podem dir que l'Església Catòlica actual ha assumit algunes de les tesis de Luter? És a dir, hi ha hagut un procés d'acostament després de l'enfrontament inicial?
Hi ha un cert... De moment, Pau VI, el que va procurar va ser el degel, que ja és important.
I tant. Abans de refer ponts calia trencar el gel.
Perquè la inflamació era molt forta. Per tant, jo crec que els passos que va donar Pau VI són molt significatius. Després, el Papa Francesc probablement segueix més aquesta línia. Jo crec que hi ha algunes coses que sí que l'Església Catòlica ha assumit de les tesis de Luther. Per exemple, que el poble tingui accés a l'escriptura en la seva llengua. Això fins pràcticament al Concili Vaticà II no va ser així, però ara tota la predicació i tota la doctrina es fa d'acord amb les traduccions de la Bíblia a les diferents llengües, no?
Sí, i a més es consciencia molt més els creients que la Bíblia és important. Abans pràcticament no, era una cosa d'erudits i el creient de base no coneixia la Bíblia.
Per tant, jo crec que aquí sí que hi ha una aproximació, i una altra aproximació significativa és l'acord entre les confessions luteranes i l'Església Catòlica respecte a la justificació de la salvació.
Això va ser l'any 99, fa gairebé 20 anys.
Exacte.
Per tant, fa poc, eh?
Fa poc, en termes històrics, fa molt poc. I bé, jo crec que hi ha menys recels, però que hi continuen havent recels. Però aquest camp de l'ecumenisme també s'ha de valorar amb que ens hem allunyat molt. I, per tant, els processos de convergència seran necessàriament complexos.
Avui recomanem i li agraïm l'esforç de síntesi a Antoni Jalong el seu llibre Luther, buscant la veritat va canviar la història, de Viena Edicions. S'han anat fent ja presentacions el 29 de novembre a Girona, el 4 de desembre a Manresa, anunciem les més properes, i el 15 de desembre novament a Barcelona. Sí. A la Casa del Llibre s'estan presentant?
No, el 15 de desembre a Barcelona serà a la llibreria Ona, al carrer Gran de Gràcia.
Perdoni, perfecte.
Perquè la primera presentació que vam fer a Barcelona va ser el 7 de novembre i ho vam fer al Museu d'Història de Barcelona.
Molt bé, per tant, referents culturals també, no?, per presentar el llibre. Sí. Moltes gràcies, senyor Antoni Gelong. Podem presentar-lo com un expert en art i també en religions i a partir del seu estudi de Martí Luter, autor d'aquest llibre, que segur que a molta gent li interessarà per aprendre més coses sobre el que va ser aquell fenomen de fa 500 anys. Que vagi molt bé, enhorabona.
Moltes gràcies.
I fins una propera ocasió.
I animo a tots els oients que llegeixin el llibre.
Això és el més important. Els llibres són per llegir-los, oi?
Exacte, són per llegir. Exacte.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Iftar, Islam, es refereix al trencament del dejuni. És un àpat festiu amb el que es trenca el dejuni durant el mes islàmic del Ramadà. L'iftar celebrat durant el Ramadà es fa de forma comunitària i té lloc després de la posta de sol, Maghrib. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
El fundador del sistema Yoga in Daily Life, Yoga a la vida quotidiana, Mahamandaleshwar Paramahans Sri Swami Maheshwarananda, ha estat aquests dies a Barcelona i avui volem parlar d'ell amb la professora de ioga de l'entitat Yoga a la vida quotidiana a Barcelona, Esther Caballero. La tenim ja. Esther Caballero, bona tarda, benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, Ignasi. Gràcies per l'oportunitat i per la trucada.
A vostès, com ha estat aquesta visita? Amb quin motiu era? Què és el que s'ha fet a grans trets?
Doncs el motiu de la visita ha estat impartir un seminari internacional de ioga, en el qual han participat persones que han vingut de diferents llocs d'Espanya, de Gran Canària, d'Osca, de les rodalies de Barcelona, i també han vingut moltíssimes persones d'arreu d'Europa. Per tant, l'objectiu fonamental era aquest, però al final el programa ha estat força intens i força variat.
Uh-huh. Hi ha hagut visites institucionals a la Generalitat, també a l'Arquebisbat de Barcelona. Em sembla que és el que s'ha pogut posar en contacte amb aquest 60edat fundador del sistema de ioga a la vida quotidiana.
No, la veritat és que el mestre, tot i ser fundador del sistema, vull dir que el que busca és adaptar la tradició més pura de la tradició yogica hindú a l'occidental, vull dir, a l'home occidental que viu una realitat diferent, no? També es dedica a altres aspectes, com el diàleg interreligiós, a treballar també per la cultura de pau arreu del món, i també està molt, molt compromès amb la reforestació. I això ha fet que la seva visita tingués un ressò institucional i també de gent, no?, que finalment es va culminar amb la plantació d'un arbre al Jardí del Silenci de Gràcia.
Molt bé. Vale?
Vull dir que el seu programa està molt variat. El seminari de ioga s'ha impartit al CCIB i de fet, doncs era un espai preciós, no?, per practicar ioga i la gent estava força
molt
contenta.
Bé. Qui és aquesta personalitat, Uisha Guruji, per dir-ho simplificadament?
Bueno, el tema és una mica explicar, perquè és veritat que a l'Índia els títols, que nosaltres aquí entenem potser des d'un punt de vista més jeràrquic, no?, d'institucions, allà són títols espirituals. Llavors hi ha mestres que comencen a practicar la seva espiritual i arriba un moment en què se'ls considera mestres, no? En el cas de Bisba Guruji, que així és conegut, ell prové d'una tradició que és originària i molt arrelada a l'Himàlaia, que és allà on venen la tradició, i podríem dir que seria com el cap de diferents monestirs, però en un territori força gran. Vale? Per això ostenta aquest títol de Mahamandaleshwar, però ell se'l coneix com Bisba Guruji, normalment. Mm-hmm. És una persona molt propera, molt amb tota l'hospitalitat hindú, no?, que és molt, que treballa molt l'acolliment, que treballava molt la família, molt estar amb els altres, I això és el que fa potser una personalitat una mica diferent, no? Que no només sigui un mestre de ioga.
I aquesta proximitat s'ha pogut veure amb persones que han participat, suposo que molts practicants de ioga, alumnes, professors, que s'han animat a escoltar els seus ensenyaments.
Sí, la veritat és que divendres va tenir un programa força apretat perquè va realitzar visites institucionals, com molt bé has dit, a la direcció de fer religiosos, després va anar a l'arquebisbat, que va tenir l'oportunitat de rebre'l, i després que li van ensenyar també parts del bisbat molt interessant, a part de parlar del diàleg interreligiós, i després va anar a visitar l'Ajuntament, i un cop fet aquestes visites, el divendres va començar el seu programa parlant d'un xakra, que és el xakra del cor, i en realitat el que va parlar és de com nosaltres podem gestionar els sentiments, podem treballar-nos internament per ser persones de pau i de diàleg amb els altres.
Magnífic aquest missatge, que segur que no va deslligat de les pràctiques corporals interiors del ioga, que també suposo que s'han pogut viure en aquestes jornades, en aquest simposi.
Sí, sí, de fet, en totes les visites institucionals ell va obsequiar amb el seu llibre de ioga en la vida quotidiana, i la veritat és que va insistir molt en que el benestar físic doncs anava molt lligat amb el benestar mental i amb el benestar espiritual, no? I que el sistema que ell havia treballat durant 5 anys amb psicòlegs, metges, terapeutes i fisioterapeutes, va estar treballant a Viena durant 5 anys quan va arribar a Europa, doncs l'ha pogut comprovar que sí que ajuda, no, al benestar holístic, no, que es diu global de la persona. No? Perquè si el teu cos no està bé, doncs, de vegades, bueno, t'afecta doncs, en el pensament i en la teva ment també. No? I sí que va insistir, de fet, van estar parlant amb totes les personalitats del ioga. No? I dissabte és el que va fer, va començar per la tarda, dissabte per la tarda i diumenge tot el matí vam estar practicant ioga i exercicis en aquest espai que t'he explicat.
Doncs un plaer conversar aquests minuts amb Esther Caballero, professora de ioga a l'entitat Ioga a la Vida Quotidiana, que ha organitzat aquesta visita de sa santa edat, Uisha Guruji, que ens ha acompanyat aquí a Catalunya i que ha tingut també pràctiques de diàleg interreligiós. Que vagi molt bé i tindrem ocasió de parlar un altre dia, ja ho hem fet altres vegades amb vostè, de ioga. Adéu-siau.
Vinga, que vagi bé.
Jota se jota jagavo Satguru, jota se jota jagavo Mera antara timira mitavo Satguru, jota se jota jagavo
Aquesta cançó que ens porta directament a l'Índia per recordar la vida de Sri Swami Maheshwarananda sobre el ioga a la vida quotidiana, ens acomiadarem avui. Gràcies per la vostra companyia. Si feu ioga, ja sabeu que teniu molts centres on us poden ensenyar aquesta tècnica de la interioritat de la persona més enllà de les creences diverses que pugui tenir cadascú. És una proposta molt implantada a l'Índia, però sense fronteres a tot el món. Com dèiem, us hem acompanyat el Jordi Carretero a les vies de so i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Temps de diàleg torna dimarts vinent, com sempre, 7:45 a la sintonia de Ràdio Estel. Que tingueu bones festes, especialment els cristians, amb la Immaculada i amb el temps d'Advent que va avançant cap al Nadal. Adéu-siau.
de diàleg.